Maricel a cel obert.
Serà aquesta tarda a les 7 a l'edifici Miramar una conferència sobre el procés d'integració del col·lectiu LGTB en els Sitges d'avui. De fet, és lèsbic, gay, transexual i bisexual. Passes que es fa servir, com vivim a l'era del siglari, doncs al final t'ho has d'acabar aprenent tot. Amb la introducció de Jordi Petit, la moderació del regidor de Benestar Social i Família, Marc Martínez i la participació de Brandon Jones i Fernando Fuster Fabra de Gay Sitges Link, Alejandra Villar del col·lectiu de dones lesbianes, Johanna Leudon del col·lectiu de persones transsexuals i Ángeles Ruiz d'Acord, associació de serveis per la diversitat sexual. De fet, aquí tenim aquí al nostre costat i que d'aquí una estoneta doncs estarà al balcó de l'Ajuntament és amb en Brandon Jones de Gay Sitges Link. Brandon, bon dia.
Bon dia.
De nou benvingut, perquè en Brandon l'hem portat moltes vegades aquí a la taula de la ràdio. A veure, el procés d'integració del col·lectiu LGTB, perquè si ho hem de dir, és que és un problema això de les sigles, eh?
Sí, ja.
El procés d'integració, es pot dir que encara està en marxa, aquest procés d'integració?
Jo crec que a Espanya i a Sitges estem molt, molt avançats, no? Gràcies, per exemple, a una persona com el Jordi Petit, que als anys 75, el postfranquisme, va fer molt, molt, molt per normalitzar tota la situació. Jo sóc un afortunat que jo no sóc un abanderat, no? Però agraeixo molt a la gent com Jordi Petit i com al seu temps també a l'Oscar Wilde, no? Que van sofrir per coses...
Van a la presó, Oscar Wilde.
Sí, i tant.
Al segle XIX, Anglaterra, oi?
Sí, però encara hi ha gent que van a la presó i que no tan sols a la presó, sinó que fugien la gent a l'Iran i a altres països.
Sí, ara hem llegit el manifest, de fet, diu que hi ha 5 països del món on encara es condemna a mort a les persones homosexuals.
Sí, Sud-àfrica, Iran, Hondures, Rússia i Jamaica.
A Sud-àfrica també,
sí.
Però és un país democràtic.
Sí,
no, i Hondures també, i Rússia també ho diuen. Déu-n'hi-do. Doncs Brandon, això ja són situacions extraordinàries, però a Sitges no, diguem, no s'afusella ningú.
No. Sitges, quan jo vaig arribar a Sitges, va ser als anys, a principis dels 80, i era fantàstic venir aquí. Jo havia descobert que era gay fa 10 anys abans, i Sitges era un lloc amb una cultura, amb una tolerància, però en aquella vora l'Ajuntament de Sitges i el turisme de Sitges deien que Sitges era molt cosmopolit, no? No volien utilitzar la paraula gay. Als anys 90-2000 l'Ajuntament i el turisme era en Sitges un lloc molt tolerant. I ara, com et vaig dir abans, no? Abans en les sèries de la televisió als Estats Units sempre hi ha un negre per ser correcte, oi? En una sèrie. Ara hi ha una parella d'homosexuals també. Però tot això ja s'ha posat molt, molt més fàcil per nosaltres, molt més normal. Encara que els anys, també els anys 86 i també els 90 hi havia algunes manifestacions homofòbiques aquí a Sitges, però ara em sembla que la cosa està molt, molt normal.
Anava a dir, han passat aquella època, sí, de les manifestacions i de tants problemes que hi havia hagut, i de fet doncs la setmana que ve també hi haurà la Gay Pride i tot, que ja va haver-hi una l'any passat. És a dir que doncs el paper de la comunitat gay a Sitges, diem la comunitat gay per no dir tota la d'allò, fem el resum, ha passat a una certa normalitat, s'ha homogeneïtzat en el conjunt de la població?
Sí, encara nosaltres voldríem fer des de Gay Sitges Link, no? Volíem fer encara més integració amb diverses entitats de Sitges i diversos col·lectius, i estem fent bastant coses amb el Marc Martínez, que és el regidor de Benestar i Serveis Socials, i jo crec que a vegades per culpa de l'idioma, no? No, la integració no és tan plena com voldríem.
Per què l'idioma?
El català. No, però hi ha molta gent de fora que troben difícil no saber català, el castellà, i no fan esforços. I en altres, en canvi, que fan grans esforços. I,
tenim en
i
Brandon aquí, oi?
No, però en altres. País de Gales. Doncs. No, però hi ha diverses persones dintre del nostre col·lectiu, de l'associació, que van a classes de català. Hi ha Jean-Luc Herrin, que ara acaba de tenir el nivell C, em sembla, en català, no? Que és un bon nivell.
Sí.
I també a l'associació volíem a la gent de fora, els britànics sobretot de fora, que s'integren amb gent nostra que farà de, no tan sols classes de català o castellà, sinó també parlant de la cultura de Catalunya, que és molt rica.
Hi ha aquest interès d'integració cultural de la gent, doncs, del col·lectiu gay que ve a Sitges, doncs, per unes expectatives, perquè Sitges és un lloc conegut dintre d'aquest col·lectiu, etc, etc. Hi ha aquesta voluntat d'integració en general o s'ha de diferenciar molt entre persones?
En general és el problema de l'idioma. Aquest és el gran...
Sí.
Però també nosaltres diem que hi ha classes gratis, no? A través de l'Ajuntament. I llavors estem fent esforços per la gent nostra que tenen aquest problema.
Per què? Què és Gay Sitges Link, Brandon?
Gay Sitges Link va néixer fa 10 mesos.
Sí.
Som diverses persones individuals que abans amics del bar Queens i també del bar Piano, i jo, el meu soci, el meu company Joan, vam formar part de l'AFGAL, i l'AFGAL és l'associació creada fa 3 anys per fer el Gay Pride. No obstant això, nosaltres vam trobar que l'AFGAL era massa comercial. I els interessos eren més cap a una part de la comunitat i no per tothom, no?
És a dir, cap a l'atracció d'un determinat tipus de turisme, que evidentment a Sitges li pot interessar, sí. Però era plantejat a partir d'aquesta visió més comercial, que aquesta gent que pot venir aquí, doncs perquè li pot interessar el que pot trobar aquests membres de la comunitat gay, aleshores, doncs, enteníeu que probablement era massa orientat cap a això, cap a atraure aquesta gent perquè pugui utilitzar els serveis comercials que s'ofereixen a la comunitat.
Exacte. I va néixer l'AFGAL, va néixer des de Barcelona, perquè el turisme de Barcelona es van posar en contacte amb turisme de Sitges per veure si Sitges volia un stand o una carrossa en el Gay Pride de Barcelona. I el Gay Pride de Barcelona és molt recent també, 4 anys, i Sitges 3 anys. Llavors nosaltres, amb aquesta gent que he dit, volíem formar una associació més integradora i no tan comercial, per persones i no per negocis. I així ens va néixer Gay Sitges Link. També estàvem preocupats pel nivell d'atracaments i volíem formar una veu, tenia una pressió cap a l'Ajuntament i cap a la policia per parar això, perquè els atracaments amb la gent gay no és necessàriament homofòbic, però hi havia molts atracaments, no? Molts robatoris, i això per nosaltres mateixos era molt fatal per a la imatge de Sitges. I avui en dia, amb el Facebook, pues, si una persona està atracada, ja tots els seus amics de Dublín o d'on sigui saben en seguida que cuidado amb Sitges. Afortunadament, amb el Joan Anton Mates abans del Gremi d'Hostaleria, vam parlar amb ell, com nosaltres com a associació. També hem parlat amb els dos, amb els Mossos i la policia local, i també amb AFGAL. I ara la situació s'està reconduint bastant. I
per tant,
molt...
hi havia, Brandon, una problemàtica específica al voltant dels atracaments a persones de col·lectiu homosexual.
Sí, però no, jo no diria que era tan cap a nosaltres, cap a qualsevol persona, sobretot de fora, que estava una miqueta beguda i que sortia d'un bar a la una... I avui en dia, amb els medis que tenen també els joves, que no, la majoria no són ni de Sitges ni d'Espanya, són de fora, si un veu una persona una miqueta beguda sortint d'un bar, pues ell, amb el seu mòbil, contacta dos amics més i li atraquen.
D'acord. El col·lectiu gay és un col·lectiu que respon a molts tòpics. Aquests tòpics són reals? És un col·lectiu tancat? És un col·lectiu que va sempre només als seus llocs? És un col·lectiu que només es relaciona entre el mateix col·lectiu o no?
No, és, no, perquè...
La pregunta tenia trampa perquè era òbvia la resposta, no? Però en qualsevol cas li hem marcat el camí, Brandon, a veure.
Sí, no, però... Per exemple, parlant ara abans de tòpics, no? Diuen que els gais, dues o tres coses, tenen molts diners perquè no tenen fills, tenen més diners disponibles, també és gent una miqueta culta, li agraden el món de l'art, i també li agraden la gastronomia. Llavors, amb tot això, també l'arquitectura, i llavors Sitges, Barcelona, és fantàstic per tot això. No? Perquè la cultura que té Sitges i Barcelona i aquesta gent, nosaltres, jo mateix, em considero una persona normal dintre de la homosexualitat, no? No sóc una... hi ha diversos tipus, com has dit, però jo sóc bastant normal. I Sitges, per tant, té uns atractius fantàstics.
Però aleshores, per què continua venint gent específica d'aquest col·lectiu a Sitges?
Perquè se senten còmodes.
D'acord.
Sí.
Però això té una vessant històrica.
Perdona, i nosaltres,
digues, Brandon.
Sí, i nosaltres, a més, el que voldríem fer també és que aquesta gent se sentin més còmodes encara, no? Et vaig comentar abans que dos clients del nostre bar fa l'any passat volien saber si es podrien casar, dos noruecs, si podien casar-se a Sitges. No era possible, però van fer lo que és la recepció a Sitges i van vindre, són aquí encara 50 persones, llavors 20 homosexuals i 30 persones normals.
Això ho ha dit ell, eh? No.
Però han passat una setmana fantàstica a l'Hotel Melià i els bars i els restaurants del poble i gasten una fortuna, perquè els noruecs tenen molts diners del petroli, i aquesta gent, ara la gent al nostre bar, les mares i les germanes, tornaran a Sitges l'any vinent. Han descobert...
Per tant, diguem que... Però en aquest cas és una atracció que ha vingut a través de membres del col·lectiu gay, sí. Però que després doncs, ha redundat també amb... Sí. Amb que més persones puguin venir.
I tant.
Per tant, doncs, hem quedat que el col·lectiu no respon al tòpic, perquè el col·lectiu és molt divers.
Sí, clar. I aquesta tarda tindrem una noia en la taula redona, una noia que era noi, transsexual, i se sent molt a gust a Sitges, té problemes de treball a vegades, no? Perquè no és, és una persona que ha de fer actuacions, i ho fa molt bé, També hi ha una noia que està bastant integrada a Sitges, que és professora de música, i també em sembla que és la directora d'un coral gospel, i també juga al rugby, al Sitges Club, Rugby Club. No?
És a dir que membres bastant diversos, sí. Del col·lectiu. Li comentàvem abans de començar aquesta entrevista amb en Brandon si la normalitat absoluta no seria la, entre cometes, i que ens m'entendrà la pregunta, la desaparició del col·lectiu com a tal.
Sí, em sembla que sí, abans les coses seran perfectes, no? Perquè no... Em sembla...
En el moment que no s'hagi de reivindicar res...
No. Això seria fabulós. D'acord. Fabulós. Però l'altra setmana vaig ser a Amsterdam i vaig visitar l'associació més antiga del món gay i lesbiana, que es diu COC, i allí ells també, dintre dels diners que reben de l'Estat, ells fan, van a països del tercer món per també ajudar a posar col·lectius gais, no? Dintre formar una associació per reivindicar els drets. Perquè aquí, afortunadament, ja després de Franco, ja som més alliberats. Però hi ha països que no. Hi ha gent que ajuden, per tant, als altres països, no?
D'acord, perquè hi ha països, abans ho comentàvem, sí, sense arribar a l'extrem aquest de la pena de mort que ens comentava, sí, però hi ha països on les persones de col·lectiu gay, de col·lectiu homosexual, doncs són especialment perseguides. Als països democràtics, òbviament, això no passa, però fins a quin punt encara hi ha coses per reivindicar aquí?
Pues mira, l'altre mes, el no sé si era el bisbe o arcobisbe o què era, un catòlic.
Sí, era un
de Castilla
i
León,
un arcobisbe, no? Sí.
Va tractar una miqueta del col·lectiu gay com malalts, que es podria anar al metge per curar una miqueta, no? Però llavors hi ha aquesta gent venint d'on venen, no? que són, no es casen ells entre ells, ni entre ells ni amb dones, pues era una miqueta fort. Mm-hmm. Llavors també em sembla que el Constitucional, mm-hmm, hi ha el PP que no està d'acord amb el matrimoni, o el Rajoy, el matrimoni gay entre dos sexes, dos sexes iguals, i em sembla que tant el Partit Popular com alguns elements de la Iglesia Catòlica encara no han assumit que és la normalitat de la situació.
D'acord. És a dir, que el principal problema que ara hi hauria en el col·lectiu a nivell general espanyol redundaria més, primera, en el recurs que ha presentat el Partit Popular contra, sí, la llei del matrimoni, que permet el matrimoni entre les persones d'un mateix sexe, i per altra banda, doncs, també determinades expressions públiques, sí, de persones vinculades a l'Església Catòlica que utilitzen termes bastant pejoratius, sí, o en contra, diguem, de la normalitat sobre el col·lectiu.
Perfecte, parles molt bé.
T'he fet un resum, oi? Doncs aquest seria... I en el cas de Sitges, hi ha coses per reivindicar?
Jo crec que no.
No.
No, que pot ser que el turisme de Sitges o l'Ajuntament faci més esforços per posar el nom gay en lloc de, abans, com t'he dit, era cosmopolita i tolerant, pues ara que posen el nom gay, i que si ells volen que facin publicitat en els sectors gais o revistes gais, perquè el turisme gay és bastant, primer hi ha diners, i és bastant respectuós també.
D'acord. Que no s'utilitzi, per tant, el concepte com un estigma.
No. Mm-hmm.
El col·lectiu gay, en qualsevol cas, té locals molt específics, i determinats membres del col·lectiu més encara. És un col·lectiu molt divers, però hi ha, diguem, de tan heterogeni és molt diferent. Hi ha moltes, sí, persones molt diferents. Aleshores, gairebé ja pot haver una certa sensació de que hi ha determinats carrers que són gairebé pel col·lectiu. I això és bo o és dolent?
A mi no m'agrada personalment el que és crear barris.
Correcte, crear... Sí, no utilitzarem el concepte ghetto, perquè evidentment
ghetto, no,
el
concepte... No, sí, això, no,
però diguem que sí, la imatge que ens vindria és aquesta.
Sí, sí, i no m'agrada, però abans... I ha canviat, perquè en els anys 80, em sembla, el carrer Sant Bonaventura, que sí, era el lloc... el centre,
sí,
i ara és el carrer Bonaire, una part també de
Joan Tarrida,
i el carrer del Pecat.
D'acord.
Yeah. Però hi ha també altres llocs com el meu, que és el meu és heterosexualment friendly, no? Entre, i tenim bastants amics i clients i clientes, i llavors la part antiga de Sitges, el casc antic, és més dispersat i està bé.
La normalitat seria aquesta, no?
Sí, sí.
Doncs, ara deixarem amb en Brandon, doncs, que tingui temps per anar cap a l'Ajuntament i perquè no hagi d'arribar-hi corrents, però només una qüestió. Avui és el dia que es commemora l'orgull gai, em sembla que es diu el nom textual, o és el dia de l'orgull gai. Què commemora aquest dia?
Va ser una cosa que va passar a Nova York, al barri de Greenwich, l'any 69,
diu aquí el manifest.
Sí.
I 28 de juny del 69.
Sí, i llavors hi havia un bar famós, perquè era l'època del Flower Power, no? Com es diu Flower Power en castellà o català?
Em sembla que es diu Flower Power igual, no?
I llavors, diguem-ne que la gent se sentia més alliberada, més liberal, més... I la policia i l'alcalde del barri de Nova York, d'hora en tant, eren més de dretes que de gent amb la mentalitat oberta, i llavors van fer una... redada, com es diu redada?
Batuda.
Batuda. A un bar que es deia Stonewall, i la gent, el col·lectiu es va posar a fer manifestacions en contra del policia. Llavors, això va ser, és dintre de la història gay mundial, això és conegut com van començar, com els gais, els homosexuals, els transsexuals, tot això, es van posar tots d'acord per formar una associació i un moviment.
És curiós, per tant, va començar a Nova York i no a San Francisco, que seria la meca del gai als Estats Units.
Sí, sí, sí.
La història comença doncs amb aquesta... batuda en un bar de Nova York que genera com a rebuig, com a mesura de rebuig, una sèrie de manifestacions del col·lectiu gay de Nova York, doncs, per reivindicar els drets i perquè doncs, no s'utilitzés la raó de sexe a l'hora o d'orientació sexual, millor dit, no de sexe sinó d'orientació sexual, doncs, a l'hora de poder estigmatitzar un col·lectiu.
Exacte, i el bar es deia Stonewall.
Stonewall.
Sí.
Doncs, aquests fets que, com dèiem, es commemoren avui, 28 de juny, va tenir lloc, com dèiem, a la ciutat de Nova York, el 28 de juny de l'any 69. Ara, d'aquí, com dèiem, a 20 minuts... a l'Ajuntament de Sitges tindrà lloc la penjada de la bandera de l'Arc de Sant Martí i la lectura del manifest de la Diada. I aquesta tarda, com també ens comentava en Brandon, aquesta conferència sobre el procés d'integració del col·lectiu lèsbic, gay, transsexual i bisexual en els Sitges d'avui. Serà a les 7 de la tarda a l'edifici Miramar, la introducció d'un històric. Ens el comentava abans en Brandon Jones, en Jordi Petit, la moderació del regidor de Benestar i Família, Marc Martínez, i la participació doncs, de diverses persones, de diversos col·lectius dintre d'aquest heterogeni col·lectiu que és el LGTB. Entre ells, Brandon Jones i Fernando Fuster Fabra de Gay Sitges Link. Brandon, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I doncs, que vagi molt bé la Diada.
Bé, perfecte. També tenim una convidada a la Casa Bacardí.
A la Casa Bacardí, ara després de la penjada de la bandera,
sí,
oi?
Sí, però em sembla que avui celebren el segon any, no? De la seva...
Doncs,
del seu local.
Doncs no t'ho sé dir. Aquí sí que m'has enganxat. Doncs el que dèiem, Brandon Jones, moltíssimes gràcies i molta sort.
A vosaltres.